Abans d'acabar l'any, fa unes quantes setmanes, a finals de desembre us vam anunciar un acte del qual, com hem explicat avui, en Pere Andreu ens ve a parlar perquè va poder-hi ser. Estem parlant d'aquesta celebració dels 90 anys de l'Associació Obrera de Concerts, el mateix dia que es complien 140 anys del naixement de Pau Casals, que n'havia estat fundador. Pere Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Albert, i bon any. Es pot dir bon any encara?
I tant, no? Encara sí? Ho estem dient aquesta setmana, que estem recuperant col·laboradors.
Doncs, efectivament, tal com deies, va ser el 29 de desembre. Parlem de Pau Casals i d'aquesta iniciativa, aquesta idea que va tenir, que realment era molt original per l'època i fins i tot avui encara ens sorprèn. Anem als començaments. L'any 1920, Pau Casals havia fundat l'orquestra que porta el seu nom, l'Orquestra Pau Casals, i sis anys després, el 16 de maig de 1926, l'Associació Obrera de Concerts es presentava públicament amb un concert al Teatre Olímpia de Barcelona, un teatre situat a la Ronda de Sant Pau, molt a prop del Paral·lel. Amb aquest motiu, el 29 de desembre, com deies, coincidint amb aquesta data rodona de l'aniversari del naixement de Casals, va tenir lloc al CCCB un dels diàlegs amb música organitzats per la Fundació Pau Casals. Hi van intervenir Tona Montserrat, historiadora i músic i autora d'una investigació recent sobre l'Associació Obrera de Concerts. També hi havia Joan Fuster Sobrepera, professor d'Història Contemporània i director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, i Joan Manuel Tresserres, professor de comunicació de la UAB i exconseller de Cultura de la Generalitat. El nostre company Joan Vives va ser qui va conduir l'acte. Va ser una hora de diàleg a l'entorn d'aquesta singular iniciativa de Pau Casals, on es van dir coses molt interessants i que va ser seguit per un públic molt atent que omplia l'auditori del CCCB. La violoncel·lista Mariona Camats, acompanyada al piano per Yoko Suzuki, va interpretar l'intermezzo de l'òpera Goyescas de Granados, que és la música que estem sentint per començar, i dues peces de Pau Casals per acabar, Poem i Full d'àlbum. Després de l'acte vam poder parlar amb les tres persones que van acompanyar Joan Vives en el diàleg. Sentirem primerament Joan Fuster Sobrepera, que com a historiador va ser qui va situar l'Obrera de Concerts en el moment històric que vivia Europa.
És un moment històric de canvi, sobretot perquè després de la guerra el món ha canviat. Es produeix un gran impuls democratitzador. Els joves que han anat a la guerra tornen de la guerra amb un sentiment de rebuig cap a la societat que els ha portat en aquell matadero. Hem de recordar la Primera Guerra Mundial, és la guerra de trinxeres. És una guerra monstruosa. Un terç dels joves francesos van morir o van tornar mutilats. Això produeix un gran canvi i un gran procés de democratització que es veu en tots els en les activitats, doncs s'expandeixen les activitats excursionistes, és el moment de l'esport, és el moment que es tallen els cabells curts, la gent, les dones es posen les faldilles per sobre el genoll, i això també és la música. La música també, les associacions corals, les associacions musicals, és un moment de democratització cultural enorme i de gran expansió de la cultura a tota Europa. Això té un constant i té un moment de caiguda, que és el crac del 29, que és clar, les condicions socioeconòmiques canvien completament i els hi ve un altre món. Però Catalunya també té el seu impacte, perquè no hem d'oblidar que Catalunya, encara que no entra en guerra, Catalunya, les conseqüències de la guerra es veuen en forma de lluita de classes. És el moment de la Rosa de Foc a Barcelona i els anys 17-23 són uns anys tremendos. És quan mataven pels carrers, els assassinats de la patronal i dels sindicats, dels pistolers, etc. I després d'aquest moment tan tens, arriba la dictadura, però hi ha una reacció d'un enorme impuls cultural, hi ha una nova generació que apareix, que substitueix la vella generació de la Lliga amb uns altres ambicions, que seran els que seran la direcció intel·lectual i política d'aquest període republicà, que a casa nostra té aquest sentit de noucentisme de masses, és a dir, hi ha una nacionalització cultural, una catalanització cultural que ja no té un sentit de dalt cap a baix, com era el noucentisme, sinó un sentit de la gent apropiant-se als béns culturals molt amb l'onada aquesta europea, en un sentit molt semblant a l'onada europea. Casals és un home de progrés, ell és més gran, ell pertany a una generació, ell té 50 anys a l'any ja, i és una gran figura, però és un home de profundes conviccions liberals i democràtiques, i aleshores això ho veu com un moment extraordinari, ho veu com un moment... Ell és amic de tota aquesta generació, és amic a tal punt que quan mor a l'exili el president Irla, hi han propostes perquè Casals es faci càrrec de la presidència de la Generalitat a l'exili, cosa que ell no accepta naturalment, perquè ell no va ser un polític, ell era un músic. però és un home que té un gran ascendent. També per l'edat, eh? Perquè i per l'èxit. Esclar, quan tu ets una persona d'èxit i d'una certa edat i et poses al costat d'uns joves que volen canviar el món, aquests joves et reconeixen, els hi dones el plus de legitimitat que ells no tenen. I en aquest sentit, Casals juga un paper a la societat catalana dels anys 20 i 30, d'emperador d'aquesta revolució democràtica, o revolta democràtica.
Seguim parlant, doncs, de l'Associació Obrera de Concerts. El senyor Fuster és un dels convidats que vam tenir aquí a l'estudi i estava d'acord amb nosaltres que és l'associació aquesta una mica una gran desconeguda encara d'aquesta època, no?
Sí, de Casals es coneixen moltes coses,
exacte,
no? De fet, em feia referència al començar aquella conversa, aquella entrevista. Es coneix l'orquestra Pau Casals, se'n coneixeran més coses properament perquè em consta que s'hi està treballant. Clar, el Casals violoncel·lista, el Casals pacifista, el
compositor, director...
Exacte, sí. Fins i tot la part aquesta més compositiva d'altres peces més enllà del violoncel, peces per violí, s'han anat enregistrant. Però sí que és veritat que l'Obrera, com es coneixia popularment en aquell moment, va quedar com així, com en un segon terme, i realment és una fita. Realment
sí, sí.
Va marcar una època en aquell moment en aquella Barcelona. Ara, si et sembla, podríem sentir Joan Manel Tresserres, que en el seu cas, ell va ser la persona que va situar l'Obrera de Concerts en aquest diàleg que es va fer al CCCB, la va posar en el context cultural de l'època. Tresserres destacava el caràcter visionari de Pau Casals, que va saber llegir perfectament quin paper havia de jugar.
El que fa és posar-se a disposició. És a dir, no diu que s'han de fer, ell no rebaixa res, no rebaixa plantejaments, entén la música com l'entén, fa els programes que creu que ha de fer, però no té aquesta pretensió, diguem-ne, tan manifestament pedagògica que hauria pogut provocar rebuig, sinó que es posa en mans de la gent i es deixa utilitzar, per dir-ho així, per la gent, diguem-ne, més sensibilitzada de les classes treballadores. I això, diguem-ne, ell va més enllà del noucentisme. Ell, que ha estat a Casa Reials des de petitet i ha tingut relacions amb la Jet Set a nivell global, però en canvi no perd mai la perspectiva del que és el poble i del seu vincle amb el poble. I des d'aquest punt de vista el que fa és construir una lleialtat pràctica, diguem-ne, una lleialtat en marxa, en forma de posar la seva música a disposició de la gent. I això em sembla que és el millor que es pot dir d'una figura com ell.
Des de començament del segle XX, la societat havia anat canviant profundament en molts aspectes i la cultura havia d'ocupar un lloc important.
Hi ha gent que participa de la cultura, hi ha associacions de fotògrafs afeccionats, gent que es construeix les seves càmeres, gent que les nits del dissabte van a mirar les estrelles, gent que se'n va fer gimnàstica sueca a la platja de Sant Sebastià... És a dir, hi ha tot un conjunt de gent que va modificant els seus hàbits i les seves actituds i vol participar en tot. I després jo crec que hi ha un grau més encara, que és ells volen poder tenir accés a la cultura en la seva expressió, diguem-ne, més elevada possible. I aleshores això permet connectar de vegades amb una certa poesia, amb un cert teatre, amb una certa música, amb un cert art d'avantguarda, i aleshores hi ha gent de les classes treballadores que connecten amb això. Diguem-ne que l'Associació Obrera de Concerts forma part d'aquesta voluntat d'accedir a la música a la seva millor expressió. És a dir, que no hi hagi... trencar la distinció social que habitualment marcava qui podia assistir als concerts. I des d'aquest punt de vista és una obra social, per dir-ho així, plena de sentit i que, a més, va ser molt exitosa.
per acabar aquest repàs de com va anar l'acte, ens falta per sentir, no la protagonista, però una tercera persona, que és l'autora d'aquest estudi.
Exactament.
Exhaustiu i monogràfic sobre l'Obrera, no?
Sí, sí, la Tona Montserrat, que aquests últims anys ha aprofundit molt en aquesta associació obrera de concerts. Si tot va bé, aviat veurà a la llum aquest estudi en forma de llibre. I la Tona, sobretot el que ens va comentar, de tot el que es va dir, ella comentava, destacava el fet que els obrers que formaven l'Obrera de Concerts eren persones amb inquietuds culturals.
L'Obrera de Concerts, sempre tots els seus comunicats van ser en català. Això ja treu que, o sigui, tota la immigració més recent que va tenir Barcelona en aquell moment, potser no tenien el mateix accés, només per això, no? Només el detall de que la revista i tots els comunicats fossin en català, a més amb un català molt florit, que a vegades costa d'entendre-li tot. Els nous vinguts, diríem que aquests no hi eren, no perquè no poguessin estar, sinó perquè, bueno, quedaven una miqueta així, exclosos. I després hem de pensar que els primers que van sortir, els 33 primers, van ser de l'Ateneo Politécnico. L'Ateneo Politécnico era una institució que donava ensenyances tècniques als obrers, però també humanístiques. I humanístiques i valors. Aleshores, era un tipus d'obrers que estaven molt, molt ben preparats humanísticament, eh? Igual en allà estudiaven història, català. Pompeu Fabra va estar donant classes al Ateneo Politécnico. Aleshores, aquest era el caire, el tipus d'obrer era una mica això, eren les persones jornalers, potser, vull dir que no tenien per què ser especialistes en res, però amb moltes inquietuds culturals i humanístiques, és això.
Lligades a l'Obrera de Concerts van sorgir algunes iniciatives interessants. Un butlletí mensual, anomenat Fruïcions, una escola de música, dirigida per Blanca Selva, i també una orquestra d'afeccionats formada pels mateixos obrers i que liderava Joan Pic Santa Susana. Aquesta agrupació era l'Institut Orquestral i va fer una feina molt important d'apropar la música als diferents barris de Barcelona.
Va ser això, arribar als obrers que no venien al Palau de la Música perquè no es desplaçaven, perquè el Palau de la Música els semblava que era un altre planeta, això pot passar, eh? I ells arribaven en aquell públic, no? Que realment era igual, perquè la música, com no coneix tampoc ni idiomes ni maneres de fer, i arribaven la mar de bé, la veritat és que van fer uns concerts esplèndids. De fet, jo vaig poder entrevistar dues persones que havien format part de l'Institut Orquestral, fins i tot un amb la directiva i tot, i s'emocionaven encara al recordar com la resposta del públic d'aquelles barriades, no? La resposta del públic, es veu que era una cosa espectacular, no? O sigui, que això sí que ho van poder fer.
Finalment sentirem Tona Montserrat comentant-nos que contenta estava que s'hagués pogut celebrar una iniciativa com la que us comentem avui a l'Assaig General i que va tenir lloc el 29 de desembre a la tarda a l'Auditori del Centre de Cultura Contemporània.
Estic contenta, no, estic emocionada, estic radiant, perquè aquest treball jo el vaig fer per iniciativa pròpia i el vaig fer ara fa 3 anys, no? Bueno, el temps passa ràpid, no? I jo pensava que no arribaria enlloc, no? Aleshores, el fet que la Fundació Pau Casals hagi fet aquest acte, per mi és una, bueno, és una alegria immensa.
Si aneu al blog www.elquaderndelapuntador.wordpress.com, trobareu sencer l'àudio d'aquest diàleg amb música, una iniciativa que us hem comentat avui i que ho va organitzar la Fundació Pau Casals al CCCB fa uns quants dies. De debò que val la pena que aneu a aquest blog i que us escolteu aquestes intervencions, perquè és gent que en saben molt, que parlen molt bé i que van explicar coses que potser no es coneixen tant.
Ho farem, perquè ens hem quedat amb ganes de més. Pere Andreu, gràcies per aquest apunt, com a mínim, i que vagi molt bé. Fins ben aviat.
A vosaltres.
A l'Assaig General, l'actualitat musical al dia.